Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Com de costum, al Món és Digital parlarem de temes que interessen als empresaris de les pimes, de les petites i mitjanes empreses i, com no, també dels autònoms. Avui parlarem d'eines de gestió, eines per controlar i per fer-ho d'una forma global i, per suposat, automatitzada, com controlar doncs clients, comercials, estocs, facturació, en definitiva tot el conjunt de coses que succeeixen a la nostra empresa al voltant dels nostres productes i els nostres clients. Parlarem d'algunes aplicacions com és el ERP, el CRM o el Business Intelligence. I per parlar de tot això, la nostra convidada d'avui és la Judit Coll. Ella és enginyera industrial i és responsable de desenvolupament de negoci de l'empresa Coneix. Bé, Judit, doncs el primer, donar-te la benvinguda. Benvinguda al nostre programa.
Gràcies.
Bueno, potser el primer, aquest programa, com saps, va dedicat o va dirigit a les pimes en procés de transformació digital i potser la primera pregunta és: per què t'hem convidat avui aquí al programa? Quina relació tens tu amb aquesta transformació digital i com pots precisament ajudar a la pime?
Bé, jo tinc relació amb les pimes perquè els meus clients són pimes i els ajudo amb la transformació digital perquè implementem eines de transformació digital.
Bé, una de les eines que implementes, que avui acabes de dir, la transformació digital, però és més antiga, que és potser de les primeres aplicacions realment per gestionar una empresa, no? I és anterior a internet, que és un ERP. Defineix una mica què és un ERP i, bueno, aquí extenta, vull dir, a veure què és, per què serveix, com ens ajuda a gestionar la nostra empresa, etcètera.
Un ERP és Enterprise Resource Planning i és una eina per gestionar, planificar els recursos de l'empresa. Aleshores, doncs, no sé, si jo tinc una fàbrica, doncs haig de saber quants materials entren, quants materials surten, les factures que haig de rebre dels proveïdors, les factures que haig d'emetre als meus clients i és una eina que m'ajuda en aquest sentit.
Pots fer una mica més de catàleg de coses que estan sota l'ERP. Has dit comptabilitat, estocs, però una mica més extens?
És molt curiós perquè depèn de cada empresa, necessitarà unes eines o unes altres. És a dir, si jo tinc una empresa, no ho sé, tu, per exemple, no sé si tens estocs. Per tant, amb la teva transformació digital, doncs, no t'interessa per res tenir una eina d'estocs simplement perquè no et val la pena. Val? Aleshores, si una empresa, per exemple, necessita tenir molta relació amb els clients, doncs necessitarà dintre d'aquesta ERP o plataforma de gestió un apartat específic per la relació amb els seus clients. Ja siguin clients d'un gran nombre de clients, com pot ser doncs, una cadena de supermercats o de perfumeries, o amb relació amb negoci a negoci, B2B, no? Doncs una enginyeria amb els seus clients com a enginyeria. Llavors, dintre de l'ERP, doncs, es va veient quines són les aplicacions que cada empresa necessita per la seva naturalesa com a empresa.
És a dir, entenc o interpreto que més enllà de tenir aquesta eina que instal·les a casa d'un client, també sou una mica consultoria, no? O sigui, abans m'aconselles exactament què haig de comprar, quins mòduls i com fer-ho funcionar tot plegat, sí?
Més que una consultoria, jo diria que és una discussió, un acostament, una discussió en el bon sentit de la paraula. És a dir, jo, si tu fossis el meu client, el primer que et demanaria és què necessites, què estàs buscant, com treballes. I una vegada jo sé com treballes i què necessites, jo t'aconsellaria i et diria, doncs mira, jo per el que m'expliques crec que necessites aquesta solució, aquesta solució, aquesta solució.
Val. No sé, ni em pregunto aquí a la ràdio quin és el cost d'un ERP, perquè suposo que també varia. Però està, puc accedir a que m'instal·lis un ERP a través del famós kit digital?
Sí, sí, sí. Sí. A veure, la primera pregunta que m'has fet dels preus és molt pertinent, perquè el primer que fa una empresa quan busca un ERP és trobar-se que hi ha, bueno, una diversitat de preus enorme. És a dir, des de les aplicacions que són totalment gratuïtes, no sé, tu si tens doncs, un Gmail, a mi no em costa res el meu compte de Gmail. Bueno, doncs pot ser que trobis una aplicació totalment gratuïta, molt limitada, i que si no pagues, doncs el producte ets tu. És a dir, Google no ho farà per amor a l'art, no? I després et pots trobar a partir d'aquí doncs, preus mitjans, més alts, més cars i caríssims. Val? I això doncs, depèn, per una banda, del prestigi que tingui la marca i, per altra banda, doncs, de que s'adapti o no s'adapti a la teva especificitat. Ara hi ha moltes ERPs que són doncs, això, doncs, específicament per a empreses de logística, per a empreses de construcció, per a empreses d'enginyeria, per a empreses de gran consum.
Un dels mòduls, evidentment, és la facturació. Crec que l'any vinent, el 24, serà obligatòria ja la factura digital.
Sí, sí.
Suposo que inclús, però també fes-nos 5 cèntims de què és la factura digital i què implica, i jo que no tinc ni idea perquè tinc una fàbrica de caixes de cartró de tota la vida, què és això de la factura digital, en quina mida m'ho obligaran i si tu ens ho podràs solucionar.
Mira, la factura digital, els que hagueu treballat en contacte amb grans empreses, sabeu que les grans empreses estan obligades a informar l'administració no cada 3 mesos quan fan la declaració de l'IVA de les factures que han rebut i han emès, sinó de les, cada setmana. Cada setmana hi han d'anar informant a l'administració. Aleshores, això, aquesta onada va cap avall i cap a les empreses més petites doncs ens tocarà a tots, sense excepció. I això què vol dir? Doncs que un cop tu facis una factura, l'hauràs d'emetre en format factura digital i allò ja quedarà inalterable. Per tant, allò de que fèiem alguna vegada alguns, no? De t'he enviat aquesta factura, però és que m'he equivocat perquè el concepte posava A i havia de posar B. Doncs s'ha acabat. El que haurem de fer és, escolta, mira, t'envio una factura rectificativa que posarà menys A, vale, amb el valor negatiu de l'A, i enviar una altra factura amb el concepte B i l'import, que potser és el mateix, de la factura B. I tot això quedarà registrat.
Bé, sí, estem cada dia més fiscalitzats, però bueno, això en definitiva és un bé per les empreses i sobretot per temes de morositat, que també la factura electrònica té alguna cosa a veure. Però vaja, no entrem en detalls. He dit fa un moment que l'ERP és anterior inclús a internet. Hi ha molts ERPs que funcionen dintre del meu ordinador o com a molt dintre de la xarxa de la meva empresa. Però clar, avui el que ens interessa és un ERP que estigui al núvol i que el pugui utilitzar al despatx, a casa o a un cibercafé. Una mica quines són les diferències entre un ERP in-house o un ERP al núvol?
Val, mira, un ERP in-house és això que expliques, no? Quan no hi havia, o hi havia internet, però no hi havia tanta autorització d'internet, un ERP in-house és el que tu et pots instal·lar a casa teva, i entenc per casa meva, doncs, la meva empresa. Val? Aleshores, jo puc tenir servidors connectats i puc tenir comunicacions i tal, però el programa tu te l'has instal·lat en el teu servidor. I això es vol dir in-house. En canvi, l'opció SaaS, que és Software as a Service, vol dir que tu contractes un proveïdor, aquell proveïdor s'encarrega de custodiar les teves dades, tenir-les al núvol, tenir les còpies de seguretat, de manera que tu no li estàs pagant pel programa, tu li pagues pel servei. En el nostre cas, per exemple, tu li pagues primer pel servei d'implantació, d'adaptació de l'ERP, i després li pagues pel servei de manteniment, que vol dir doncs, resolució d'incidències, doncs, manteniment de les còpies de seguretat, resolució de preguntes, totes aquestes coses.
Evidentment, també entenc que si el tinc al núvol, és a dir, que el programa el tens tu, sempre tinc l'última versió, suposo, o que la puc actualitzar a cop de tecla. Que si compro un programa, normalment anem tirant, no volem comprar la següent versió perquè té uns costos. Això de les actualitzacions, com més o menys funciona?
Doncs, com bé dius, hi ha les dues dinàmiques. Hi ha empreses que et diuen, no, tens aquesta versió i jo m'he trobat alguns empresaris empipats perquè s'han comprat una versió i al cap de 5 anys el mateix proveïdor els ha dit, no, és que ara la versió s'ha quedat obsoleta i m'has de pagar tant per poder renovar i tenir la següent versió del meu programa. Aleshores, això, clar, si els haguessin explicat al principi, doncs que no hagués generat unes falses expectatives. Hi ha l'altra escola, diguem, de treballar, que és, no, jo et vaig actualitzant les versions a mesura que les vaig tenint i tu sempre tens l'última versió. I, per exemple, doncs en el nostre cas funcionem d'aquesta manera.
Bé, per tant, aquest programa, que el que pretenem és educar amb aquest procés de transformació digital, és important a l'hora de contractar un ERP, doncs aquesta petita pregunta de si sempre estarà actualitzat o de cop i volta em donaràs un cop dient que actualitza la banda. Va, important detall. Què més et puc preguntar sobre l'ERP? Baixem a un altre programa que també existeix des de l'albor de los tiempos, que és el CRM, el Customer Relationship Management. Què és un CRM? Perquè ho he dit així en anglès del meu.
Customer Relationship Management és una eina que t'ajuda a relacionar-te amb tots els teus clients. Aleshores, si tu tens molts clients, els has d'enviar moltes campanyes de publicitat, els has d'emetre moltes factures, necessitaràs un tipus d'ERP. Si tu tens pocs clients i el que necessites és una eina que t'ajudi amb unes vendes que duren molt de temps, és a dir, que des del moment que jo contacto amb un potencial client fins al moment en què jo consolido la venda, és a dir, ja rebo la comanda i el pagament de la primera factura, poden passar anys, doncs aleshores necessites un altre tipus d'eina. Per exemple, jo tinc una eina doncs, que em va molt bé perquè em permet anar apuntant tots els a el que ha passat, no? Si jo et vengués una eina d'aquestes a tu i jo percebés que és un procés de maduració molt llarg, doncs m'aniria apuntant. Doncs escolta, el Tomàs ara em diu que aquest any no li va bé perquè té moltes despeses i que ja s'ho pensarà. I jo m'apuntaria, escolta, doncs fins al 24 no el torno a molestar. Perquè és que ja em va dir que aquest any no em va bé. Per tant, tornar-te a trucar, tu diries, escolta, Judit, per favor, no molestis més, no? I llavors, doncs això, i m'apuntaria i el 24 tornaria a trucar i diria, què tal, Tomàs, com van les coses? Aquest any, com ho veus? Sí? Ja t'interessa implantar un CRM o no? I llavors tu diries, pues sí o pues no, pues estic d'aquesta manera o de l'altra.
També entenc que un CRM, tu l'has descrit ara com una aplicació quasi personal, però si tinc una empresa i tinc 7 comercials, jo com a CEO de l'empresa, cada un d'ells té el CRM, però jo puc controlar el que estan fent tots, amb qui se'n relacionen, com porten aquest client. O sigui, és tota la relació amb el client, però suposo que també de cada un dels departaments comercials o dels comercials, no?
Sí, correcte. És a dir, amb una empresa que té 7 comercials, t'interessa delimitar molt bé qui fa què, inclús per no trepitjar-te, no? Imagina't que et truca l'Enric i et truca el Josep i ets el mateix client. Dius, escolta, un moment, què està passant? Llavors, doncs, és molt important que cadascú, és a dir, cada prevenda estigui assignada a un comercial i si un comercial, per el que fos, per exemple, se'n va o està malalt o el que sigui, doncs es faci el canvi de qui és el comercial i el nou que truca digui, escolta, que truco en nom del Josep i que sóc l'Enric, no? I, per tant, que quedi tot registrat és molt pràctic i després també és molt pràctic per saber, doncs, en quin moment estem i quantes vendes puc tenir en el futur.
Bé, doncs ja tenim l'ERP, tenim el CRM. Avui estem analitzant eines per gestionar adequadament l'empresa. Què és un gestor de projectes?
Un gestor de projectes, doncs, és una eina col·laborativa, és una eina que serveix perquè quan tu executes projectes i que n'hi ha de molt tipus, poden ser interns, poden ser externs, doncs se sàpiga, doncs, igual com els comercials, qui fa què i quan. Amb els projectes això segurament és especialment crític, perquè si tu tens un client que està esperant un projecte amb data X, Doncs jo necessito saber qui fa què al llarg de tots el temps, des de la data en què es comença el projecte fins a la data en què s'acaba el projecte. I aleshores puc anar comprovant que les tasques es van desenvolupant amb els ritmes previstos i que permeti també que les persones involucrades en el projecte vagin doncs, xatejant o vagin comunicant-se o vagin explicant-se, escolta, que ara això estic encallat perquè hi ha una altra persona que en sap més... Tot aquest tipus d'interrelació amb les persones que col·laboren en un projecte.
Aquí aquest programa ens agrada clarificar, i de moment ja estem liant-la perquè ja tenim tres conceptes i, a més, tres paraules, no? ERP, CRM, gestor de projectes. Són exclusius o aquestes eines es combinen o si tens una no cal l'altra? Una mica la relació entre les tres.
La gràcia és que estigui tot combinat. Val? Si tu tens una empresa que fa projectes, que té clients, que fa factures, doncs el que vols és que les dades entrin una sola vegada en el sistema i tenir una sola plataforma que, en el qual, doncs, si un comercial ha venut un projecte, doncs, el departament de projectes ja pugui començar el projecte amb les tasques definides perquè el comercial ha definit com serà el projecte i el departament de finances pugui emetre les factures segons el comercial va vendre aquell projecte en el seu client. Llavors, això és... I aquí hi ha dues escoles, els que ho tenen tot integrat i tenen una plataforma única i els que van adaptant diferents mòduls. I aleshores l'interessant és que es parlin entre ells, que cada mòdul, doncs el CRM, es parli amb l'ERP i l'ERP es parli amb el gestor de projectes.
Sí, no, això crec que és fonamental. El que has dit m'ha agradat moltíssim, el d'una sola entrada. Perquè com gestiona l'empresa qui no té tot això? Bueno, quatre papers, un Excel, els emails... En definitiva, un lío terrible perquè al final és impossible gestionar-ho. I l'important és això, que les dades s'entrin una sola vegada i que hi hagi aquesta interoperabilitat entre aplicacions, no? Una pregunta. Tots aquests programes que estem parlant, en el cas teu, en el cas vostre, són desenvolupaments propis o sou integradors de grans aplicacions que existeixen i que estan ja desenvolupades?
Les dues coses. És a dir, nosaltres tenim una plataforma que inclou doncs, l'ERP, bueno, la facturació. Jo no dic facturació, no dic ERP. La facturació, el CRM, la gestió de projectes, temes de recursos humans de fixa. I després col·laborem amb altres eines. Per exemple, el programa de comptabilitat, el que és la presentació dels impostos, doncs ens comuniquem amb altres eines. I el que és el Business Intelligence, doncs tenim un partenariat amb una gran empresa de Business Intelligence perquè els usuaris puguin tenir-ho tot.
Val. Business Intelligence, també una paraula antiga, perquè fa molt que existeix el concepte, però explica'ns-ho, perquè això sí que és, jo crec que és important que un gestor d'una empresa sàpiga que, igual que el tablier del seu cotxe més o menys controla tot el que passa, si té benzina o no, la velocitat, la revolució, bla, bla, què és això de Business Intelligence?
Sí, ja m'has tret la feina, si ja m'has contestat tu. És a dir, tens un tabler, és un tabler de control, no? És un tabler que, en el qual et condensa molta informació d'una sola base de dades o de diverses bases de dades, de manera que, sobretot pels directius, és molt pràctic tenir en una sola pantalla a dalt uns filtres que digui, doncs, no sé, només les d'aquest any, al mig un aspecte visual de com estem, i a baix unes taules en què em detalla el que m'estàs explicant visualment. Aleshores, per exemple, no sé, tinc tantes vendes. Doncs les vendes van pujant, però les tinc desgregades en diferents tipus de vendes i, per tant, tinc diferents colors en la gràfica. Llavors dic, ui, aquí hi ha una cosa que salten les vendes. Doncs clico el color i a sota doncs, puc consultar què va passar amb aquelles vendes.
Una cosa que també sempre intentem parlar aquest programa, perquè no se li fa gaire cas, i és importantíssim, és el tema de la seguretat. Perquè, clar, estem jugant amb les dades de la nostra empresa, no? Són segures aquestes eines que s'ha explicat i més tenint en compte que estan allà al núvol i que viatgen per internet amunt i avall? Quin és el grau de seguretat de tot això?
El grau de seguretat és el grau que cada empresa es fixi. Perquè, a veure, cada proveïdor sap que la seva reputació està en joc si té una fallada de seguretat. Val? Llavors, jo el que sempre explico és, mira, imagina que tu i jo fem un projecte, no? I aleshores és un projecte confidencial, perquè estem aquí inventant el foc del futur. I després de dir que és confidencial, el primer que fem és enviar-nos un correu per Google. Tota aquesta confidencialitat s'ha anat a pastar fang. Aleshores, doncs... bé, doncs cada proveïdor, com som nosaltres, posa les seves eines perquè la seva aplicació sigui segura. La seguretat zero no existeix, fins i tot els bancs han rebut atacs, però tothom fa el màxim possible perquè això sigui segur.
Bé, no, la seguretat zero, per suposat, no existeix, i més tenint en compte la enginyeria... Bé, d'acord, que nosaltres som els primers que com a gestors som insegurs. Paraulota de moda, el xat GPT, que estem tots, el xat GPT, que estem tots penjats d'ell, però la intel·ligència artificial com juga o com jugarà dintre de tot aquest paquet d'aplicacions?
La intel·ligència artificial entrarà i amb tot. Només et posaré un exemple. En el nostre cas, hem acordat que si podem farem un projecte amb un centre de recerca aquí de Catalunya per analitzar els tiquets que ens envien els clients. Aleshores, de tots aquests tiquets agafarem els que són de formació. Els de formació diem els que la gent ens pregunta, escolta, és que no sé fer això. Aleshores, a partir d'aquí, ells faran coses perquè hi hagi un sistema que tingui autoaprenentatge per poder donar unes respostes tipus en aquestes preguntes que es categoritzaran per grups i que diran, bueno, doncs, si aquesta pregunta es repeteix amb una intensitat suficient, doncs es donarà una resposta automàtica. Això t'ho podré explicar l'any que ve, si hem fet el projecte. Però sí, entrarà, seguríssim.
Molt breument, perquè estem arribant al final del programa, no sé què no t'he preguntat, però que també és important que sàpiga un empresari que ens està sentint ara sobre temes de gestió de la seva empresa.
Mira, jo el que li diria primer és que dediqui temps com a empresari. És a dir, no que delegui en una persona que acaba d'entrar, no, tu que en saps aquests temes, no. Això ha de ser una direcció, això ha de ser una aposta de direcció. Per tant, ha de ser l'empresari que coneix millor que ningú l'empresa, que sàpiga les seves necessitats i que a partir d'aquí compari, busqui, vegi quina cosa se li pot adaptar millor. I l'altre consell que li donaria és que si ara està fent servir Excels, com dèiem al principi, i té problemes, ha tingut que apagar focs perquè, ostres, les dades de l'Excel no em coincideixen amb les dades de l'altre Excel i això m'ha creat un marró, doncs això és un signe de que segurament pot millorar i pot implementar eines que l'ajudin a treballar millor.
Molt breument, el gran error que s'acostuma a cometre quan estàs triant aquestes eines, tal, vull dir... Tu potser t'has identificat un algun error.
El gran error, mira, per exemple, les presses. Les presses no són bones. I jo ho entenc perfectament des del punt de vista dels empresaris, que ells volen tenir les coses ja i volen tenir les coses en un temps determinat. Però com diu un company meu, diu, si tu t'operen de cor obert, tu què li diràs en el que t'opera? Vull que m'operis en 3 hores, i només en 3 hores, i en 3 hores has d'haver acabat. O li diràs, agafa't el temps que et faci falta per cosir-me el cor i que jo torni a despertar-me en les millors condicions possibles.
Molt bé, Judit. Doncs jo no et puc donar tot el temps del món perquè desastrosament dirigeixo aquest programa i s'ha acabat el temps. Una única pregunta. Tot això és una inversió o una despesa? Perquè això també li sembla a l'empresari moltes vegades que és una despesa. Jo crec que és una inversió que té un ROI ràpid, però tens 30 segons.
Jo estic d'acord amb tu, és una inversió. I és una inversió que fa mandra, per exemple, com una auditoria de qualitat, allò de dir, vull posar la ISO, fa mandra, perquè els clients es tiren i tu el que tens ganes és d'atendre els clients. Però és una inversió. Aleshores, per la meva experiència, els clients que han implantat una eina d'aquestes, doncs al cap d'un temps em diuen, és que he treballat superbé, estic molt content i és una inversió que val la pena.
Bé, Judit, doncs ara sí hem arribat al final. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies per les teves explicacions. Crec que has donat llum sobre un tema important, que és com gestionar electrònicament o informàticament la nostra empresa. Res més, fins la propera.
Fins la propera. Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
Doncs aquí acaba avui El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.